2 al bàsquet. Marxen els jugadors de l'Espanyol,
sí,
capcots.
Marxen capcots després de saludar els aficionats blanquiblaus que han vingut al Metropolitano sense més incidents.
Perfecte. De seguida obrim tercer temps, saludarem l'Eudald Serra. Sentirem Manolo González, dels jugadors de l'Espanyol, però ara ja sabeu l'altre argument del dia d'aquesta nit esportiva, a banda d'aquest partit de l'Espanyol que ha perdut 4-2, és la derrota del Barça de bàsquet 67-60 d'un partit que tenia controlat. Ha dit Xavi Pascual a DAZN que han jugat fatal l'últim quart, i precisament Xavi Pascual és ara mateix a la sala de premsa del Roig Arena. El sentim.
Doncs tenim Xavi Pascual ja en directe. Xavi, bona nit a Oriol Rodríguez en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Què és el que més et preocupa? Aquests 9 punts que l'equip ha notat en aquest darrer quart, o que s'hagi arribat tan físicament fos com m'ha semblat a priori?
Bueno, van juntes les dues. Arribàvem molt justets aquí i s'ha demostrat. És la situació de la Copa, a més jugant en 24 hores ens penalitza molt, i ha anat junt, no? Una miqueta físicament hem arribat pitjor, malgrat que hem intentat aguantar i rotar el més que hem pogut, però i mantenir el partit per nosaltres, i en el tram final hem estat molt fallons, ens ha faltat una mica de tot, una mica de tot. Per tant, crec que van juntes les dues, però 9 punts a l'últim quart fa que no puguis guanyar, està claríssim.
Siguiente pregunta, Alberto.
Alberto Gonzagallo, World Devotion. Xavi, siempre los entrenadores hablan de detalles. Creo que en un partido así, que no ha sido el mejor partido, creo que usted, como Pablo Galbiati, lo sabes, el partido más espectacular y todo, los detalles han sido muy, muy importantes. Pequeños errores en defensa, pequeñas cosas en los rebotes, balones no controlados. ¿Me puede confirmar esto?
Sí, sí, ha habido dos o tres acciones. El triple este de Kurucs yendo a la derecha, que le controlamos el uno contra uno y luego vuelve atrás para tirar y tira solo. Y el balón este, que casi lo teníamos recuperado 50%, y sale el balón a Cavaró, que mete triple, creo que fueron decisivos para el partido. En cambio, nosotros hemos tenido estos tiros en algún momento para meter y no hemos sido capaces de meterlo, como por ejemplo el tres puntos de la Provítola en contraataque, o alguna situación más cercana a canasta que hemos fallado.
Hola, Xavi, Àlex Molina, Eurohoops. Ho has comentat al principi, feia molts anys que no es veia un desplaçament dels aficionats del Barça com el d'aquest any. Bàsicament, preguntar-te si tens algun missatge per ells. Gràcies.
Sí, he començat la roda de premsa agraint tot el suport que ens han donat i agraint que tanta gent ha vingut aquí i ha estat amb l'equip. Sap greu que no ens haguem pogut brindar aquesta final, i res més. No tinc res més a dir.
Alguna pregunta més? L'última, Albert.
Sí, Xavi, perdona. Un dubte que m'ha quedat pendent. Com has vist l'última jugada amb el triple del Joel Parra i quin era el teu pla? Gràcies.
Teníem que jugar diferent. Anàvem a buscar una situació pel Kevin. Coses que passen en el camp, al final. Res més.
Pues muchas gracias, Xavi.
Gracias.
Doncs aquí s'acaba la roda de premsa de Xavi Pascual, evidentment seriós després d'aquesta derrota que deixa el Barça fora de les opcions de ser demà a la final contra el Real Madrid, i que evidentment deixa l'equip tocat perquè ha arribat aquí físicament bastant fos, i després perquè aquests 9 punts, com deia Xavi Pascual, si es tallen només 9 punts al darrer quart ja és impossible guanyar un partit.
No sé si ens hem perdut alguna resposta de l'inici de la roda de premsa important de Xavi Pascual, i també del que s'ha dit a la zona mixta. Ha aparegut Joel Parra, algun altre jugador del Barça?
Sí, no, la Provítola, però res, ha fet una valoració molt curta en què, evidentment, no cal ni repassar les seves paraules, i Xavi Pascual, tot just quan hem començat a nosaltres aquí a la roda de premsa, quan ha començat la primera valoració, per tant l'hem pogut escoltar íntegrament a Catalunya Ràdio.
A veure, tinc per aquí el Maciel Alloveres, perquè, bé, el que ha passat avui és que el Barça s'ha desfet a l'últim quart. Fixeu-vos que no teníem pas la sensació que aquest partit el pogués perdre el Barça. No. Clar, 9 punts a l'últim quart, és que, clar, és explicar com el Barça s'ha deixat prendre un partit que tenia a la butxaca. De veres.
Sí, sí, aviam, jo això de que ja l'últim quart semblés doncs, que ja el podies tenir, el tenies una mica encarrilat, el tenies bé, però també és veritat que durant tot el partit ha donat mostres d'un, ho hem estat dient, d'un un joc plasta, una manera doncs, de portar que li costava moltíssim, que li costava moltíssim davant d'un Baskonia, eh? Estic enraonant, i per tant doncs, ja es anava veient que anava amb molt dèficit per sigui físicament, sigui per lesions, sigui per tot. El que no definiria mai a un entrenador, i ho dic ara aquí en veu alta, és per l'última jugada. Els entrenadors proposen, els jugadors disposen. I, per tant, estic convençuda que ella, la pissarra, ha fet la idea que anés a buscar, deixa-m'ho clarificar, perquè això a mi m'interessa moltíssim, i després, parau per bé, perquè t'han defensat d'una manera, t'has trobat que, i tothom devia pensar que devia anar a la bola per Panther, posa-li, perquè a més jo també ho he dit, segurament la buscarà per Panther, doncs llavors et surt un bunyol. Per tant, aquesta última jugada no. Ara, jo he vist tot el partit d'avui i el d'ahir, és que jo veig que el d'ahir ja no ens en recordem, però el Murcia també diria que el va fer com l'última arrencada al Barça, se'l va treure de sobre, però el partit d'ahir també. És a dir, el Barça està fos. Fos amb tots els sentits.
I mira, potser t'has estalviat demà a la final, que jo no sé de quan hagués perdut el Barça, mira, però t'has estalviat desgast.
És el que anava a dir, és que ho he pensat, eh?
Improbable guanyar una final amb aquest tal com Madrid, estàs.
Amb aquest Madrid, tal com està físicament el Barça, algun culebre ha pensat, mira, això que ens estalviem, no?
Sí.
Però esclar, sí, competitivament sí. Parlant, el Barça serà una final de Copa.
A part sí. Dimecres hi ha partit d'Eurolliga, per tant, ja, si no pots guanyar això...
Hi ha partit
això...
d'Eurolliga dimecres i després l'aturada per finestra FIBA, oi?
Exactament.
O sigui, el cap de setmana no tindrà partit al Barça.
Correcte.
Però van alguns jugadors o no en aquesta
del
finestra?
Barça no. Del Barça
no.
Schengelia no ho sé, perquè Schengelia en el seu contracte hi va especificar que ell volia anar amb la seva selecció. És l'únic. I Satoranski també ha anat de vegades amb... Però clar, tal com està, seria un insult que ara marxés amb la República Txeca. Per tant, jo crec que només serà Schengelia.
Bé, és el primer títol que s'escapa. Bé, Supercopa a banda, que el Barça no va disputar al principi de temporada, però la Copa aquí sí que molts culers, i ara ho dèiem, ho sentíem a la sala de premsa, molts culers que havien vingut fins a València, el desplaçament era còmode per poder veure aquest Barça de bàsquet, que semblava que en Xavi Pascual renaixia, però avui hem vist la realitat d'una plantilla curta, d'una plantilla veterana i d'una plantilla que físicament està fosa i que se li han vist les costures en l'últim quart.
És no que sé, ja Lloberes... portaven, ja portaven, sí. Diguem, quan ell va arribar, va revifar moltíssim, tot l'equip, diguem, es va unir moltíssim, va ajudar molt en la, jo crec, a tota la plantilla perquè de veritat es rendís més i millor, però el problema és estructural. Vull dir, i això ho podem enraonar-ho d'aquí fins a final de temporada. Ara venen... Això ens interessa.
Van de masses dels jugadors del Baskonia.
No. I mira les forces de seguretat que se'n van amb els bascos a establir posicions. Sí. Querejeta ja ha pujat cap amunt.
Som a la pista ara una altra vegada perquè s'ha acabat les rodes de premsa i ara hi ha una imatge curiosa perquè hi ha aficionats del Baskonia que estan celebrant encara que hi hagi jugadors del Baskonia que surtin a celebrar amb ells, però clar, ara hi ha com 5, 7 policies nacionals que van cap als aficionats del Baskonia, els estan intentant ja fer fora del pavelló i estan dient que fins aquí. I per tant, bé, esperem que no s'acabi escalfant,
que
no
s'escalfi la gent.
Lloberes, li dones opcions a Baskonia a la final de demà contra el Madrid?
Ni una. Ja que m'ho pregunta, jo saps que no faig vaticinis i fujo d'això, no?
No, però l'acabes de fer, el vaticini.
No, m'has dit que sí, tenia possibilitats.
La pregunta és si li dona opcions. Això, no n'hi dona, però no vol dir que no en tingui.
Ara, i potser guanyen i tot, vés a saber, però jo no n'hi dono ni una.
A priori, en condicions normals, el Madrid guanya la Copa. No?
Sí, claríssim.
Hauria
no passen coses estranyes.
Hauria de ser, exacte. Això.
Però bé, estarem aquí per explicar el que passi.
I tant. L'Oriol què fa? I el Fitó, tornen?
I la Lloberes també.
Sí, Lloberes també. Sí. Tu no et quedes.
Home,
ja, al final,
vull dir, jo vindré, si vols vindré al teu estudi, però si has de fer una mica de Madrid, m'entens? Però sí, jo no em quedo aquí, home.
Ja ho parlarem després, Lloberes.
Això, ho parlem.
Molt bé, escolta, vinga, doncs, Oriol, no sentirem ningú més del Barça, oi?
No sentirem ningú perquè els jugadors ja no parlaran. I amb aquesta imatge continua sent curiosa, perquè hi ha tota la segona graderia plena d'aficionats a Baskonia, sí, que ben bé són més d'un miler, i a la primera graderia continua aquest, bé, la policia nacional, que va prenent lloc, i bé, esperem que la sang no arribi, no arribi al riu.
És que la megafonia ha demanat, si us plau, que es desallotgés el pavelló.
No, que no es facin fora, doncs, que no es facin fora.
M'agradaria veure si això fos el Madrid.
També és veritat.
Mira, Fitó, ja t'ho diré,
ho han demanat, Educadament, per megafonia, però ho han demanat.
Tot ha començat perquè l'entrenador de Baskonia, Galbeati, ha semblat Milei sortint aquí en plan excèntric, excitar les masses.
No, i Querejeta també ha baixat,
Però més
avui,
moderat. Sí, ja ha pujat. Sí.
Nois, us deixo que he d'anar cap al Metropolitano, que sortirà Manolo en breu. Res, una abraçada a tots, i Joan Fitó, una abraçada gegant per tu. M'agrada molt tornar-te a sentir,
Igualment.
La teva gegant, caramba. Home, sí, és del tot giri, és del tot gira.
Hem passat 3 dies dient marruqui.
No ho diguis.
Apa, que vagi bé el sopar. Que vagi bé, molt bé. Passo per la sala de premsa del Metropolitano. Sònia Olear, ha sortit ja Manolo o encara no?
Encara no.
Val, doncs fem una pausa per publicitat i de seguida saludo a l'Eudald i sentim Manolo.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Tucson des de 170 euros al mes. Més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
El canvi climàtic el que comporta és una variabilitat extrema. Podem anar alternant anys de sequera amb anys de pluges intenses.
Aquest diumenge, Mònica Guillén-Rollo, investigadora mediambiental a Oslo.
Jo, per exemple, no tinc cotxe. És una decisió que ja he volgut fer per almenys evitar les emissions que venen dels cotxes, perquè encara que tinguis un cotxe elèctric, aquest cotxe s'ha produït. I l'electricitat, a vegades a Noruega surt d'electricitat verda, però a altres llocs que tu carregaries el cotxe no.
El divan. El valor de la conversa.
Jo el que investigo és la relació entre el que consumim, com consumim i el benestar de les persones.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
Són 12 minuts de les 11 de la nit. Ha perdut el Barça de bàsquet. No jugarà la final de Copa davant del Madrid. La jugarà el Baskonia. Baskonia-Madrid demà a les 7 de la tarda. I l'Espanyol, que ha començat bé el partit al Metropolitano, ha marcat primer, Jofre, acaba perdent per 4-2, pendents de la sortida de Manolo González de la sala de premsa. I tinc per aquí l'Eudald Serra. Hola, Eudald.
Què tal? Bona nit.
Bé, ha millorat l'Espanyol, l'hem vist bé defensivament, però és clar, és que el rival era l'Atleti de Madrid, que ha aprofitat les poques errades que ha comès al darrere avui l'Espanyol.
Sí, ha estat superior a l'Atlètic de Madrid, poca cosa més es pot dir. La primera part, defensivament, l'Espanyol és cert que ha estat bé, que no ha concedit, tret de la jugada del gol, poca cosa més. Ha estat molt ordenat, però sí que és veritat que el 2-1, tot just començar la segona part, i ja no diguem el 3-1, que ha arribat gairebé seguit darrere el 2-1, li ha fet molt de mal a l'Espanyol, que... Com m'ha dit el Marc Mayol a la transmissió, i això sempre és bo, com a mínim ha acabat bé el partit, ha acabat amb bona actitud, amb més intensitat, intentant buscar un tercer gol, i això sempre és d'agrair quan un partit el tens molt complicat i, per què no dir-ho, doncs ja el tenia gairebé perdut. Per tant, ens hem de quedar amb això, però sí que és veritat que són 8 partits ja sense guanyar, que avui no era probablement el millor escenari per aconseguir una victòria. Un punt hagués estat ja, evidentment, no cal dir-ho, boníssim. I ara sí que, evidentment, tant el partit de l'Elx com després el de l'Oviedo, que crec que és el calendari que li esperarà l'Espanyol, per mi sí que es converteixen ja en partits ara molt importants per capgirar una dinàmica que comença a ser una mica perillosa.
Clar, sabíem que era el pitjor dia per aconseguir trencar la ratxa. S'ha fet
sí,
un pas
però
endavant,
no mai,
però,
sí.
Esclar, el problema és que això ja comença a fer una mica de mal, sí, perquè des del desembre,
Clar, si tu entremig haguessis guanyat algun partit o haguessis puntuat algun dia més, que jo crec que l'Espanyol s'ho mereixia el dia de València mateix, el dia de l'Alavés, per exemple, podia haver rescat perfectament un empat,
avui això no li donaríem tanta transcendència, no? Encara que no haguessis guanyat, només que haguessis empatat. Pues clar, ara es valora més el conjunt dels 8 partits sense aconseguir la victòria que no pas una altra cosa, no? Però la veritat és que avui no era un escenari propici per poder trencar aquesta dinàmica. L'any passat, per exemple, és veritat que l'Espanyol va arribar allà sense cap punt, era la quarta jornada de Lliga i va aconseguir un empat. Tampoc hem d'oblidar que va ser un partit on l'Espanyol ho va tenir tot de cara, en què l'Atlètic de Madrid va fallar gols que avui, per exemple, no ha fallat. I tot això compta, no? Però bé, repeteixo, jo ara per mi el més important és que dins d'un partit que ha perdut clarament l'ha acabat bé, l'ha acabat com a mínim amb el cap alt, i que ara sí que el partit de l'Elx i el de l'Oviedo són dos partits per mi molt importants.
Maiola.
Sí, l'Espanyol, amb el canvi de sistema, jo penso que ha fet una primera part competitiva, que l'equip s'ha vist més ordenat sense pilota, els jugadors arribaven amb més facilitat a les ajudes, que és una cosa que l'Espanyol havia treballat molt bé fins a aquesta mala ratxa de resultats, i després, amb pocs recursos ofensius, però les idees molt clares, feia esgarrapades, com en l'acció del gol, però es desplegava de manera força interessant amb Jofre i Dolan, aprofitant el treball que feia Quique contra els centrals. A partir d'aquí, és veritat que l'Espanyol ha defensat molt bé moltes zones del camp, però en canvi dins l'àrea no ho ha fet prou bé, i Sorlot s'ha imposat amb molta contundència davant Cabrera i davant Riedel, que no han sabut marcar-lo bé. Això ho ha aprofitat el noruec per fer gols, també una molt bona combinació interior que ha sigut el de Simeone, i l'Espanyol ha acabat canviant el sistema, recuperant la seva forma més habitual de joc i l'estructura, i és veritat que en el tram final ha tingut més la pilota, amb Edu Expósito, amb Ramon Terrats, ha fet un gol i ha fet alguna aproximació interessant.
Mira, Expósito, a 20 minuts del final ha entrat juntament amb Roberto i amb Engon, que ha sigut aquest triple canvi que ha fet, sí, Manolo González. Justament Expósito, autor del 4-2, ha parlat a Movistar al final del partit, el podem recuperar.
Habéis empezado marcando vosotros y haciendo un gran primer tiempo, pero después en el segundo tiempo han cambiado las cosas. ¿Cuál es tu análisis de todo el partido, Edu?
Pues bueno, hemos hecho el partido que tocaba, sobre todo la primera parte, poniéndonos, como tú dices, por delante y sobre todo incomodando mucho al Atlético de Madrid, que aquí en su casa también son muy fuertes, y nos ha salido a la perfección en el primer tiempo. Luego yo creo que nos ha metido demasiado pronto. Si hubiéramos aguantado un poco más el resultado, pues igual ellos se ponen un poco nerviosos también después de los resultados que llevaban. Pero bueno, a seguir, partido muy importante el domingo en Elche, que es un rival directo.
100 partidos como Perico y un gol, que eso no te lo va a quitar nadie, aunque evidentemente no haya servido para puntuar.
Sí, bueno, que con ganas de seguir ayudando al equipo, ¿no? En esas acciones de poder hacer gol, no lleva ninguno el año pasado tampoco, y bueno, poco a poco encontrarme con el gol también está bien.
Oye, vuestro entrenador desde luego no se le puede decir que no tiene acierto. El otro día los dos jugadores que marcaban entraban en el segundo tiempo, hoy has entrado tú y al poco de entrar marcar y un buen gol además.
Sí, bueno, este equipo al final todos somos importantes, los que entramos de inicio y como los que entramos en la segunda parte, así que importantes todos y a seguir sumando.
¿Cómo vais a conseguir la parte anímica? Porque no os está costando tanto conseguir una victoria en este año 2026. ¿Cómo conseguís, bueno, pues seguir adelante y que no os afecte demasiado el resultado de hoy?
Pues esperemos llevarnos una victoria lo antes posible, porque al final eso anímicamente ayuda muchísimo, y sobre todo no volvernos locos tampoco. Tenemos puntos y estamos en una posición muy buena, pero lógicamente los de atrás están apretando, ya nos están cogiendo, pero bueno, nosotros a lo nuestro, que queda mucha liga.
Muchas gracias.
Hola,
gracias.
Manolo González a la sala de prensa.
Venga, nombre y medio, aquí comienza, sisplau. Vale, Sonia Francesc.
Hola, bona nit, Sonia Oleart, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. L'equip ha competit, a la primera part ha competit molt bé, ha competit durant tot el partit. En quin moment, per què creus que es trenca?
Bueno, es trenca, penso que la situació del 2-1, que és una jugada que són molt tous a la frontal de l'àrea, allà, bueno, entra en una situació de paret per dins i ens complica, perquè a part és molt aviat al començar la segona part, i és on es complica el partit. A partir d'aquí fem els canvis per reestructurar una mica i, bueno, tocar l'equip per anar més endavant, i acaba venint el 3-1 de córner, i després tenim el 3-2 en la rematada de Cyril al pal per ficar-nos al partit, i la jugada següent acaba venint el gol. Penso que l'equip ha competit bé, sobretot la primera part l'equip ha estat bé, ha defensat bé, els han generat el gol, que a part és una jugada que està marcada dins de l'àrea, que, bueno, el jugador està marcat, acaba guanyant, això per desgràcia poca cosa podem fer. Una pèrdua de pilota a la sortida, això sí, després sí que és veritat que la segona l'equip no s'ha deixat anar, s'ha ido competint, però clar, òbviament és molt difícil contra un rival com aquest aixecar per exemple el 3-1 com estava.
Francesc, Edu, després.
Mister Francesc Via per la Grada Ràdio, directe. Has dit la paraula tou un altre cop i surt moltes vegades ja últimament en les nostres anàlisis. És veritat que l'equip no s'ha deixat anar, però també és veritat que està molt tou a les marques. Per exemple, el tercer gol també doncs, ha tingut la fatalitat de la passada enrere del primer gol, però que finalment tampoc estava ben tancat el marcatge cap a de Sorloth. Els problemes defensius ens estan menjant, no?
Tens sí, perquè al final l'equip... Penso que no ha jugat malament, ha competit bé, inclús s'ha mantingut el partit, ha sigut capaç de marcar dos gols aquí, però al final, si analitzem, el quart gol és un jugador d'ells a dins de l'àrea només. Un jugador. Després, el tercer gol, la córner, et pentinen, vale, et poden pentinar, però has de seguir amb la marca darrere. Són gols que regalem, bueno, que regalem o que són... Penso que no són... Bueno, són accions de mèrit del rival, però no són gols molt treballats, com qui diu. I clar, tu estàs fent un treball defensiu tot el partit, bo, penso que la primera part, el pla de partit ha sortit bé, ens hem aconseguit avançar, després no ens han generat, perquè nosaltres hem canviat avui perquè intuíem que jugarien amb els quatre davant per igualar la situació del 4-4 als nostres, que allà tindrien problemes, penso que ho hem resolt bé, però sí que és veritat que després, clar, arriben moments puntuals que ens penalitzen molt en situacions que tampoc t'han arribat 50 vegades, però sí que és veritat que els moments que t'arriben, si cada cop que arriba és gol, tens un problema, està clar.
Aquí anava, no? Que justament no ens han tirat, no recordo, potser un parell d'intervencions de Dimitrovic, però la resta doncs han anat cap dins. I la gran pregunta, com podem revertir això? És que és complicat, sobretot tenint en compte els partits importants que ens venen.
Sí, està clar, però bueno, és que s'ha intentat revertir amb treball, canviar la dinàmica el més ràpid possible. Hi ha el camp de l'Elx, avui sabíem que era un camp complicat per canviar aquesta dinàmica, però tot i així hem anat amb la idea de guanyar el partit, està clar. Però sí que és veritat que hem d'anar a camp de l'Elx i deixar de cometre errades puntuals que ens estan penalitzant molt, perquè no és un partit només, són diversos partits que penalitzen molt i, clar, al final, si tu cada partit has de marcar dos gols, avui n'hi ha dos gols fora de casa, a camp de l'Elx de Madrid et serveix per puntuar, doncs és molt complicat, hem de tornar a tancar la porteria i torno a dir el mateix de cada setmana, és que comença a ser ja una mica urgent, però és que si ja no és un tema només de... No és una situació de 4-4-2 o 5-4-2, que al final són situacions individuals que durant el partit t'estan penalitzant.
Edu.
Hola, Mister Edu de Valle de Recut. Sé que acaba d'acabar el partit en calent i a més ara davant un exercici a moltes setmanes vista, però ve un calendari contra equips que estan tots relativament bastant per sota vostra de moment a la classificació. Equips com l'Elx, com l'Oviedo, com el Mallorca, com el Getafe. En aquest tram de 4 partits abans que arribi l'aturada del mes de març, per seleccions, és quan us heu de marcar com a objectiu arribar als 42 punts? Més o menys ho visualitzes així?
Sí, sí, està clar. Quan més aviat millor. Sempre ho dic. Ja l'any passat ho vaig dir quan els teníem gairebé a tocar i aquest any ho he dit tota la temporada. Que era molt, molt important arribar als 42 punts el més aviat possible, que a partir d'aquí és quan has de mirar un altre objectiu, però primer has d'assolir el primer, que són la permanència virtual, perquè ens entenguem. I penso que això és clau perquè al final també farà que l'equip es tregui un pes i jugui més tranquil. Però torno a dir el mateix, hi ha més d'un equip que està atrasat en un moment complicat, potser nosaltres i algun equip més els que més, però és que això ho hem de girar des de dins i amb treball i torno a dir el mateix. Intentar cada setmana tornar a agafar dinàmica, ser millor, però és el que diem, al final no és que els rivals t'arribin 50 vegades, que estem parlant de partits que els rivals no t'estan arribant gairebé cada vegada que t'estan arribant en situació de gol.
Bona nit, Mister Oriol Vidal, TV3. Potser el contrapès d'aquesta motxilla que aneu arrossegant podria ser l'aparició de nous golejadors, no? L'altre dia Dolan, avui que és Desu Expósito. Això t'obre una mica l'horitzó de cara al que ve?
Sí, però això és important. Al final ha marcat Jofre, que avui ha sortit, ha fet un bon partit. Dolan ha fet un bon partit, va marcar l'altre dia. Ha marcat Desu Expósito, això està molt bé. Però torno a dir el mateix, el punt que penalitza l'equip ara mateix és que no deixa la porteria a zero. No és un punt, no és una situació de marcar gols. Has marcat en molts partits, has marcat, de fet, dos gols a equips com el Celta o avui l'Atlètic de Madrid, i no és un tema d'atacar, és un tema de defensar. És que torno a dir el mateix, hem de defensar bé tot el partit amb regularitat, que és el que hem fet tota la lliga, tota la primera volta. I això és el que ens ha de fer forts i donar punts.
Alguna pregunta més en català? Alguna pregunta més? No? Molt bé.
Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
Bé, doncs fins aquí la roda de premsa de Manolo González.
No acaba encara.
Ah, que li fan en castellà. Ara pensava que no li havien preguntes en castellà, d'acord.
Hola, Iñaki Dufour, de l'agència EFE. Quería preguntarle qué le ha faltado al español para poder puntuar hoy en el Metropolitano. Gracias.
Bueno, ser sólidos todo el partido. Al final pienso que son situaciones en los goles defendibles, todas, tanto el primero como el segundo, como el tercero como el cuarto, son situaciones defendibles y evitables. Y es un tipo de campo que el rival no te va a perdonar. Aquí no puedes cometer errores como no ser una marca en una peinada, como marcar el área y no ser contundente. Zorro no te va a perdonar, es lo que hablamos. Zorro lo hemos hablado otra semana, en los dos goles está marcado y aún así te consigue rematar. Al final es lo que hablamos. Al final podemos decir mucho, hablar mucho, trabajar mucho y mirar mucho, pero repito, al final vuelvo a repetir, es no cometer errores defensivos de bulto que nos penalicen.
Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches. Javi Gómez para la cadena COPE, en directo en Tiempo de Juego. Me gustaría que analizaras cómo está la mente de sus jugadores después de 8 partidos sin ganar y cómo está la mente del entrenador también.
Bueno, yo estoy fuerte. Al final, es lo que decimos aquí, desde que estoy, por desgracia, he tenido que hacer un máster en ese aspecto. Entonces, estoy fuerte. Sacamos al equipo para adelante el año pasado, que era una situación mucho más complicada, y lo vamos a sacar este año seguro, y los jugadores están en el camino. Un equipo que no se deja ir como hoy o como muchos partidos, como el día del Celta, que levantó el partido aunque al final nos empataron. Esto demuestra que es un equipo que está vivo y que los jugadores van a tirar para adelante. Tanto los jugadores como nosotros lo vamos a tirar para adelante seguro.
Hola, Manolo. Pedro Fena en el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Es verdad que son 8 partidos sin ganar, pero el equipo sigue en una zona buena por la primera vuelta que se hizo. No sé si todo se resumen, si una mejoría de defensa puede dar esa solidez que le hace falta al equipo, porque he escuchado hablar todo el tiempo de la solidez defensiva, de los errores, algo que has dicho en muchas jornadas. Si el equipo mejora defensivamente, ¿tú crees que ahí se acaban muchos de los problemas?
Al final es la clave. Cuando tú mantienes la portería a cero, sabes que estás muy, muy cerca de ganar. Eso es lo que a nosotros nos ha hecho fuertes, aparte de generar situaciones y marcar, ha sido tener la portería a cero muchos partidos de la primera vuelta. Al final eso creo que en cualquier competición es vital, es clave, y sabemos que al final, como tú encajes 3-2, es muy complicado que cada partido generes tantas situaciones. Y nosotros, con todo respeto, no somos ni el Atlético de Madrid ni el Barça ni el Madrid para generar 70 ocasiones de gol cada partido. Entonces, el día que no estás bien, se demuestra que incluso los grandes no ganan, y es clave no cometer errores y volver a la, también te digo una cosa, a una dinámica que no todo nos penalice como está pasando ahora.
Buenas, mister. Sé que Rosiñana de la Sexta. En la primera vuelta estamos viendo un español más sólido, ahora en la segunda vuelta lo estás comentando, que cometéis errores en defensa que os penalizan mucho. ¿Qué ha cambiado de esa primera vuelta a la segunda, y cómo se puede revertir eso, sobre todo en el aspecto defensivo?
Bueno, el revertir es ganando, cuanto antes, no hay más. Al final el estado anímico se cambia ganando. En ese aspecto, repito, nosotros competimos cada partido, nos dejamos todo cada partido, y es volver a esto e intentar que los golpes que nos penalizan, que es lo que he hablado hace un momento, que al final cada situación mínima, hoy el primer error que tiene este penaliza el gol de Sorlot, la primera situación de la segunda parte acaba en gol, pues son situaciones que nos están penalizando, creo que en exceso, y que bueno, que ha habido muchos partidos en la primera vuelta que por suerte nos ha beneficiado y hemos podido sacarlos.
Hola, Rory Barro de Fútbol España. El mensaje al futbolista se centra más en recuperar las cosas que hicisteis tan bien en la primera vuelta, o es más, se seduce más incluso al jugador decir, que tengo una nueva idea, voy a cambiar unas cositas y eso nos mejora.
Bueno, sobre todo es tener mentalidad. En la vida sabemos que las cosas no son difíciles. Nosotros sabíamos que la liga para español no iba a ser una liga de un campo de rosas en primavera, ni mucho menos. Sabemos que va a ser una liga complicada, dura, y en eso estamos. Entonces, esto se soluciona teniendo personalidad y siendo valiente. No hay más maneras. Aparte del tema futbolístico, se soluciona con personalidad. Y nosotros vamos a tener personalidad para sacarlo adelante, seguro.
¿Alguna pregunta más? No. Muy bien, muchas gracias.
Buenas noches y gracias.
Bé, doncs ara sí que s'acaba la roda de premsa de Manolo. A veure, a Udal, Maiola, algun comentari?
Jo crec que no es pot afegir gaire més del que ell ha comentat. És evident, ja ho vam comentar també el dia del Villarreal i fins i tot el dia del Celta. L'Espanyol està concedint molts gols respecte a la primera volta. No està tan sòlid al darrere com estava, i evidentment, si tu vas al camp de l'Atlètic de Madrid i marques dos gols, però tot i això estàs lluny de puntuar, vol dir que no estàs bé defensivament. Em sembla que el Marc ho ha comentat abans, que un pitjor estat l'Espanyol avui ha estat defensant a l'interior de l'àrea, que normalment, doncs, a la primera volta, amb Calero i Cabrera, doncs, van estar molt sòlids durant tota la primera volta. I, en canvi, és curiós, en un partit al camp de l'Atlètic de Madrid, normalment, a l'hora de votar el Jarque, si de les coses et van bé, el més normal és que votis per algun dels centrals o per algun dels defenses, no? I avui em sembla que no en votarem a cap, suposo.
Farà pinta que no.
Perquè la veritat és que no, en aquest sentit no han estat bé. És evident que és una cosa d'equip, eh? Defensar no és només cosa dels centrals i els laterals, però sí que és veritat que l'Espanyol ha de recuperar al darrere, no pot concedir tan fàcilment gols com està concedint darrerament, per més que l'Atlètic de Madrid sigui un equip amb molta qualitat, no? Si aconsegueix solucionar això, evidentment tornarà a puntuar i aixecarà el cap i tornarà a anar cap amunt. No farà, evidentment, la primera volta que va fer, perquè fer 34 punts per mi va ser una animalada amb la plantilla que té l'Espanyol, però sí que és veritat que això només passa pel tema defensiu i, evidentment, per mi, ja ho vaig dir també l'altre dia, pel tema mental, perquè ara quan ja portes 8 partits sense guanyar, mentalment això ja comença a pesar.
Sí, m'ha agradat que digués Manolo González que la Lliga no havia de ser un camí de roses en cap moment, malgrat aquesta primera volta formidable que ara recordaves, Eudald, que és molt conscient de la realitat de l'equip, de la plantilla que té, i que bé, que una mala ratxa d'aquestes característiques podia arribar. Probablement avui no era el dia per trencar-la. Era molt complicat el camp de l'Atlètic de Madrid, i més sí. Són capaços els matalanesers d'imposar el seu talent. A partir d'aquí, abans recordàveu el calendari dels propers dies, ho deies, Eudald, i són partits que l'Espanyol sí que hauria de començar a guanyar, perquè ara més enllà...
Sí, perquè, perdona, Marc, més enllà de la classificació, que evidentment l'Espanyol té 35 punts i està molt lluny de la zona de descens, és més que res perquè mentalment aquest equip ha de fer un canvi. Sobretot és important per això, per trencar una dinàmica molt dolenta.
Exacte, trencar aquesta dinàmica dolenta i a partir d'aquí que un bon resultat, per exemple, et faci recuperar anímicament i et faci estar molt més convençut del que estàs fent. Avui hem vist per moments l'Espanyol que tan bé havia jugat, especialment sense pilota, a la primera volta o fins a aquesta última mala ratxa de resultats. Es tracta que potser al final un bon resultat et porti a recuperar aquestes bones sensacions a nivell de joc.
Deixa'm sentir alguna resposta de Simeone, que crec que està a la sala de premsa.
Así que tendrá jugadores frescos y bueno, jugamos 7 menos cuarto. Y bueno, tendremos que estar bien igual.
La derecha, Ainhoa.
Hola, Diego, aquí Ainhoa Sánchez en directo para Radio Marca. Te quería preguntar por Cardoso, que me valoraras el partido
bé,
que...
Bé, estan preguntant per jugadors en concret. Quan diu que jugaran a les 7 menys quart, es refereix al partit de Champions, tornada del play-off. Recordeu aquest Atlètic de Madrid-Bruges, dimarts, 18:45, amb un 3-3 de l'anada. Sergi Andreu, crec que volies dir alguna cosa.
Sí, no, estic molt d'acord amb tot el que heu comentat, eh? Jo, és clar, estic preocupat com tothom, no estic molt preocupat, eh? És a dir, tinc molt la sensació que en diferència d'altres ratxes que ha patit l'Espanyol al llarg dels últims anys, perquè amb l'Eudald n'hem vist unes quantes com aquesta, sense anar més lluny aquella de Rubi, tinc molt la sensació que el que li falta, i cada vegada penso més en això que deia l'Eudald, del tema mental, perquè el que li falta a aquest equip és guanyar un partit, i estic segur que quan el guanyi canviaran moltes coses. És a dir, li hem vist fer coses bé a l'Espanyol avui i en els últims partits. El problema és que no té continuïtat en el joc. En aquestes coses bones no tenen continuïtat durant un partit. Les fa, pentes i rodolons, estones, no? I no ho sé, tinc la sensació que s'ha de desbloquejar.
I després, Sergi, que això que dius, que és cert, a la primera volta tot et sortia cara. És a dir, fins i tot els dies que no estaves tan fi, recordo quasi molt partit amb el Sevilla a Cornellà al Prat, que el Sevilla no mereix ni de bon tros perdre aquell partit, l'acaben guanyant, no? I en canvi, en aquesta ratxa negativa, si tu t'hi fixes, el dia del Barça...
És que comença aquest dia, exacte.
Exacte, fa un molt bon partit
per guanyar-lo.
El camp del Llevant es posa 0-1 i a la jugada següent, un partit que, en circumstàncies normals, amb el 0-1 en lligues, i te'n vas cap a casa amb els 3 punts, i a la jugada següent li fan un gol que no era gens lògic, on li guanya l'esquena a Calero d'una forma difícil d'explicar. Després ja ve el dia del València, que com a mínim mereixes un empat perquè estàs 2-2 i arriba aquell penal, aquell dia tens mala fortuna, els dos penals del dia del Girona. És a dir, s'han donat tota una sèrie de circumstàncies, algunes per decisions arbitrals, d'altres per mala sort, que a la primera volta doncs era bona sort, i després, perquè tu defensivament no ets el mateix, tot això em fas un pack i expliques una mica perquè dus 8 partits on només ha aconseguit 2 empats i encara no s'ha aconseguit guanyar. Però no és ben bé perquè dius, no, és que aquest equip ha jugat fatal aquests 8 partits.
Exacte.
No és veritat. No és veritat. El que passa que sí que és veritat que fa 8 partits que no guanya i ara necessita urgentment trencar aquesta dinàmica.
Exacte, són 20 gols en contra en aquests 8 partits, 2,5 gols per partit, i aquí és on també hi ha una bona part de l'explicació del que li està passant a l'Espanyol, que és el que ja heu comentat, que s'ha de tancar la porteria, i a la que tu guanyis un partit, i si ho pots fer en porteria zero, doncs escolta'm, jo crec que aquest equip tornarà a guanyar confiança.
És el moment, pel que ve.
Exacte, tu pots treure els 3 punts al camp de l'Elx,
sí,
i després ve l'Oviedo a Cornellà al Prat i el guanyes, canvia absolutament.
I vas després a Mallorca.
41 punts, sí, però te'n vas a Mallorca ja molt més tranquil, sí. I que has tret el ventre de pena. Fins i tot et diria una cosa, d'aquests 2 pròxims partits, jo firmo 4 punts.
4 punts, pensant.
4 punts, els firmo perfectament.
Imagino que ningú digui Sergi.
Sí, sí. És que aquest...
A bodes el convides al Sergi.
Home, però és evident.
Jo estava pensant si vas firmaria o no.
Perdoneu, te'n vas amb 39 punts al camp del Mallorca, que tens... Home,
perquè jo dono per bastant fet que l'Espanyol guanyarà a casa l'Oviedo. Em sembla que l'Espanyol ha de guanyar aquest partit sí o sí. I llavors ja estem parlant de firmar un empat al camp de l'Oviedo.
L'Oviedo ha patat a 3 al camp de la Real Societat avui.
És el que anava a dir.
Compte que el que deia aquella, i no ho dic per l'Oviedo, que deia en aquella...
Explosito a la zona mixta.
Va, sentim alguna resposta, Sònia.
D'Atlético de Madrid. Hola, bona nit. Sònia Oleart, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Amb la notícia positiva o la bona cosa és que l'equip ha competit en tot moment, no l'heu perdut la cara al partit, tot i que el resultat és de 4-2.
Sí, el plan de partit estava sortint molt bé, a la mitja part hem anat com volíem. O sigui, és veritat que si haguéssim aguantat una miqueta més amb el 0-1, pues, al final el partit hagués sigut un altre, no? Però bueno, la primera part ha sigut molt bona i mala sort que ens han picat molt ràpid el segon gol d'ells.
Com es pot resoldre el problema defensiu que té l'equip?
Tornar a les porteries a zero, no? Perquè quan tenim porteria a zero l'equip habitualment guanya, llavors hem de recuperar això el més aviat possible.
Tu el problema el veus d'ordre mental, d'ordre de més aviat esportiu, de tensió, on situes el problema defensiu de l'equip?
Bueno, ara al final quan no guanyes ja tot sembla que està malament, no? Al final quan guanyaven també ja hi havia coses que estaven malament, però bueno, és el que hem dit, al final tenim que guanyar el més aviat possible i aconseguir un altre cop aquesta confiança que teníem abans de l'aturada del Nadal.
És una mica el peix que es mosca la cua, no? No guanyes, has de guanyar, et falta la confiança i per això perds i tens aquestes errades defensives, no sé com sortir d'això.
Amb calma, amb tranquil·litat. El diumenge tenim un partit complicat, però contra un rival de la nostra lliga, no? que és així, i a competir, com hem competit sempre i com penso que hem competit avui a la primera part. La segona, perquè ens han ficat molt, molt ràpid al segon gol ells.
Aquestes són les paraules, doncs, d'Edu Expósito aquí a la zona mixta del Metropolitano.
Molt bé, no m'ha quedat clar què hem de firmar.
No, mira, jo volia proposar...
Estic repartint firmes per abans de torri a dret.
Que jo volia anar més enllà, Sergi.
Jo també. Els 4 de 6 en aquests 2 propers partits els signem tots. Però jo, fixeu-vos el que us dic. Jo, dels propers 4 partits abans de la temporada...
Aquests 4. Vull que em diguis aquests 4, què firmes? A veure.
Recordem-los, eh? Elge Espanyol, Espanyol Oviedo, Mallorca Espanyol, Espanyol Getafe.
Jo signo 7 de 12.
No.
Jo sí.
Jo estava pensant 8 o 9, que et firmava
sí, clar,
8 o 9 punts.
Però això seria espectacular. Llavors això seria passar de la nit al dia amb 4 partits.
Sí,
clar.
I no és tan fàcil. Jo amb 7 de 12 et plantes amb 42 a l'aturada del març, aquests 42 que tant parla Manolo González, jo crec que ho diu bé des del principi de temporada, i perquè no ens hem d'enganyar. Ara mateix la principal prioritat de l'Espanyol és trencar una ratxa negativa de partits sense guanyar, començar a guanyar, i no pensar en si perds la sisena posició, si et quedes fora dels llocs d'Europa. A veure, la lògica, la lògica ja l'hauries d'haver perdut fa molt de temps, aquesta plaça. Si no l'has perdut és perquè el que comentava també l'altre dia, és que a tothom li costa molt de puntuar, tret dels 3 o 4 de dalt, a la resta els està costant moltíssim puntuar en aquesta Lliga. Fins i tot mira l'Atlètic de Madrid d'on venia, de perdre dos partits seguits a la Lliga, no? Vull dir que per ells, perdre dos partits és com si l'Espanyol...
És a dir, la pel·lícula estem dient que seria guanyar a casa Oviedo i Getafe, sí, i sumar un punt o a Mallorca o a Elx.
Com a mínim.
Mínim.
Clar, com a mínim és el que signem en una proposta de mínims.
Sí. Però clar, evidentment, això només es trenca guanyant un primer partit. Jo crec que l'Espanyol ara necessita guanyar.
Guanyar-ne un guanyar. I després segurament sí. El següent serà més fàcil. El següent, recordem-ho, aquest partit, diumenge de la setmana que ve, 2:00 PM, a Elx, Espanyol, al Martínez Valero. Vots del Trofeu Hart, que els teniu a punt?
Sí.
Sí? Vinga, Audal, comences tu. 3-2.
Mira, 3 Jofre, 2 Dolan i 1 Edu Expósito.
Vinga, Marc Maiola.
3 Dolan, 2 Edu Expósito i 1 Engongue.
Sergi Andreu.
Mira, jo li he donat 3 a Jofre, 2 a Urco i 1 a Expósito.
Sònia.
Expósito, Jofre i un per Dimitrovic.
Jo li dono un 3 a Jofre, 2 a Expósito i un Engongue. Estic d'acord amb el Marc Maiola, Engongue.
Ens ha agradat molt aquella
acció. Ja sé que només l'estem valorant per una acció i el dia que va debutar el vam valorar al Camp del Villarreal pel córner. Però escolta, és que és de qualitat el xut que ha fet,
De molta qualitat.
Oi, m'he posat molt nerviós, quan he vist que et rematava d'aquella manera i quina llàstima que ha anat al pal perquè hauria estat un golaç. I no era un xurro, ho ha fet amb intenció.
Ho ha fet amb intenció.
I, ostres, si arriba, quina llàstima que no hagi entrat. Bé, pas a pas, Engongue fent els seus detallets. Amb aquests punts que hem repartit, doncs mira, avui és ben bastant clar, Jofre s'endú 3 punts a la classificació del Harke, 2 punts per Expósito i 1 per Dolan. Ja han fet la piulada a x.com/totgira perquè els oients puguin dir-hi la seva. Podeu votar pel millor del partit d'avui, el que rebi més vots s'endurà 5 punts a la transmissió. I abans no acabem, us sembla si anem fins a Catània?
Què ens ha perdut a Catània?
A Catània hi ha una persona que ens vol saludar i que ens vol enviar una forta abraçada a tots.
Ja sé qui és.
Quim Bandarra, Catània, si deu estar bé ara mateix a la nit. 19 minuts perquè sigui la mitjanit. Dani Ballar, què tal?
Hombre, clar.
Bona nit. És el carrer. On ets?
Estic al carrer.
Què fas al carrer?
Bé, estic amb una pizzeria que es diu El Vicolo i ens hem fotut aquí un sopar d'aquí per celebrar doncs el primer grup matemàticament de la Champions que ens dona accés a jugar als quarts de final contra un dels segons millors dels altres tres grups.
Escolta, poca conya, que avui el Mataró del Dani Ballar han guanyat 11-12 a la piscina de l'Horizonte. Han confirmat primera plaça, ja estaven classificades, pels quarts de final, però han confirmat la primera plaça, però és que el gol l'heu fet a l'últim segon, oi, Ballar?
Bueno, a falta de 35 segons, sí, la nostra última jugada d'atac.
I escolta, aquesta victòria val una pizza i el que faci falta.
I un aperol, i una mica de cerveseta, una miqueta de diner.
Quants aperols han caigut, a veure?
Ha caigut un, però unes cerveses, unes quantes més.
Però estàs sobri o no?
De moment. No sé si acabarem igual.
Has seguit l'Espanyol?
Sí, el meu millor amic m'estava enviant missatges constantment i no és que sigui molt positiu perquè em diu que si seguim així comencem ja semblants a l'equip de la temporada passada que jugàvem força malament.
Hem signat tots 4 punts als dos pròxims partits, al camp de l'Elx i a casa amb l'Oviedo.
Meravellós, jo també m'hi sumo, home, tal com estem, vaja, com per no sumar-s'hi.
Sí, bé. Molt bé, escolta'm, estàs bé o no?
Estic molt feliç, sí.
I ara aquí us trobareu als quarts de final? S'ha de fer el sorteig, òbviament?
S'ha de fer el sorteig, teòricament. Ens pot tocar el Roma, ens pot tocar el Buliarmeni grec o ens pot tocar l'UPC de Budapest.
I qui vols, Dani, qui vols?
El Roma. Sempre m'agrada viatjar a Itàlia, bon menjar.
I és a Roma.
No, i a més que aquesta temporada de Champions hem jugat contra 3 equips italians, els 3 els hem guanyat, sobretot el d'avui, que és l'equip que més Champions té de la història del waterpolo femení, i de moment, doncs, cada cop que ens enfrontem a equips d'aquesta lliga, doncs, guanyem, així que hauria de ser així també.
Sí, ara ho estic dient de memòria, Dani, però crec que estàs a la ciutat on va començar a fer d'entrenador el Cholo Simeone, diria, eh?
Sí. Ostres, diria
que va començar entrenant al Catània, diria.
No sé si va fer alguna cosa abans a l'Argentina, però a Europa segur.
Potser sí, Europa segur.
Ara t'ho miro, això, però... I què tal Catània, Dani?
Mira, he estat a Sicília, però Catània no.
Se sent un ambient agradable, Dani.
Jo també he estat a Sicília i tampoc he estat a Catània.
Hi ha vida, eh? Sí. Se sent la vida de Catània ara gairebé a la mitjanit, Ballar.
Sí, no, hi ha molt d'ambient i és molt maco. La veritat, el centre de Catània estic al costat del Coliseum Nero, que li diuen que és un anfiteatre negre perquè va ser construït amb pedra balcànica, amb pedra volcànica, i està, doncs això, descobert i evidentment a la vista de tothom com una peça de la història.
Que curiós.
Per cert, que avui també s'ha classificat pels quarts de final, que encara ho havien de confirmar, el Sabadell perdent. Han perdut a la piscina del Terrassa, que ja estaven eliminades.
O no? O
no, segones. No, passen segones darrere del Mataró, perquè són el mateix grup. O sigui, en aquest grup hi havia Mataró, Sabadell, Horizonte i Terrassa. Passa el Mataró com a primer, el Sabadell com a segon, classificades per quarts, i eliminats Horizonte i Terrassa. Això en aquest grup. En un altre grup, el Sant Andreu ha guanyat el seu partit davant del Desan, però sí, ja té confirmada la primera plaça, per tant, passen també com a primeres, i ja està, no tenim més catalans en altres grups. Per tant...
Sí, el Sabadell avui està d'enhorabona que nosaltres hem guanyat aquí, perquè si haguéssim perdut...
Els hi has donat la classificació, encara te'n penediràs.
No, home, sempre estàs ajudant. No.
Si haguéssiu perdut, estaven fora.
No,
se l'hauria jugat a l'última
jornada contra l'Horizonte. O sigui, era un partit
però
que qui guanyava estava dins.
A Sabadell, val.
Sabadell,
per això, per
sí.
Això et dic que, és a dir, si te les acabes trobant al Sabadell a la Final Four i la cosa no va bé, potser encara te'n recordaràs d'això.
Anirà bé.
L'obligació del Mataró i del Dani era guanyar, que és el que han de fer.
A més, el problema és que vosaltres tot ho veieu molt negatiu. Ja sabeu que jo m'he transformat en un home positiu. No, llavors,
sí.
Jo encantat de que un equip català
que
estigui...
El tio està contentíssim, malgrat ha perdut el seu Espanyol 4-2, però aquí m'aperols, content i feliç.
Heu de saber que un cop ens hem posat 0-1, el primer que he fet ha sigut anar a buscar el resultat i enviar-lo al grup de les meves jugadores, i m'han cantat totes a l'himne del ja sabeu quin.
Bé, i a vegades et venen vestides del Barça, també, eh?
Ja. És així de trist, però bueno, no puc deixar d'estimar-les.
Molt bé, Dani Ballar, que vagi bé el que queda de nit, els aperols,
i diumenge, no?
Fes una aperola a la nostra salut.
Bueno, ara ja toca gin tònic.
A quina hora marxeu demà? A quina hora torneu?
Tornem a 11:15.
Molt bé. Diumenge que ve a les dues em pots venir per l'Elx Espanyol?
Serà un plaer.
Vale, gràcies, Ballar. Que vagi bé.
A vosaltres.
Bona nit, Dani.
Adéu. Molt bé, anirem tancant la transmissió. No sé si el Sonia Olear des de la seva posició té alguna cosa més a afegir, entenc que no.
Res més.
Molt bé, perfecte. Gràcies també al Josep Forns, que ens ha fet l'assistència tècnica avui.
Sí.
I que, per cert, estava avui patint. Us he de dir que està molt, 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 molt ansiós, perquè el preocupava veure com Sergi Andreu i Sonia Olear avui dinaven només un entrepà.
Home, però si hem arribat a les 4.
Què volies que dinéssim?
Sí, estava preocupat.
Hem volat de 3 a 4. Clar, no,
diu que això no li havia passat mai en un desplaçament.
Se'm quedaran amb la pell i els ossos.
Sempre està molt bé viure noves experiències. Però
era
això
bo entrepà, almenys, o no?
Sí, home.
Però normalment què feu? Primer, segon plat i postres... Copa...
Però avui no ha pogut ser. Avui no ha pogut ser, però vaja... I el dia de l'Elx tampoc, vull dir que... Haurem de deixar-ho per més endavant.
Fatal.
Molt bé, nois. Tanquem transmissió. Gràcies al Sergi Andreu, la Sònia Olear, al Josep Forns, al Marc Maiola i a l'Ou del Serra. Que vagi molt bé. Abans d'anar, de seguida, amb Jocs d'hivern, per explicar amb el Marc Andrés el que ens espera demà. Oriol Corral, cosetes que ens quedaven per explicar. Premier, ha guanyat el City.
Ha guanyat el City patint moltíssim. L'última jugada ha tingut una de molt clara al Newcastle, amb el seu porter Pope a dins l'àrea del Manchester City per intentar rematar l'última acció. Tot i així, Manchester City 2, Newcastle 1, el City que és a 2 punts del líder, l'Arsenal.
Ara tenim Arsenal líder 58, City segon 56, Aston Villa tercer 51, el Chelsea és quart amb 45 punts, tancant plaça Champions, fora de Champions, United en té 45, que és l'únic dels equips de la part alta que encara no ha jugat, el Liverpool, 6è, fora d'Europa, amb 42, també ha de jugar demà. També tenim un Nottingham Forest-Liverpool a les 3, i el United jugarà dilluns, Everton-United. A França ha jugat el PSG i ha jugat Dro de titular,
Sí, sí, la seva primera titularitat a París amb Luis Enrique. Ha guanyat el PSG sense problemes tampoc per 3-0 i és líder una altra vegada perquè havia perdut aquest liderat amb 54 punts, dos més que el Lens, que és segon amb 52.
El Lens avui ha perdut 2-3 amb el Mònaco. Lens 2, Mònaco 3, i de fet Ansu Fati avui ha marcat. 18 minuts del final, Ansu Fati ha fet el gol de la victòria. És veritat que en aquell moment ja guanyaven 1-2, no, estaven empatats a 2.
Estaven empatats a 2, Ansu Fati ha entrat al minut... El Mònaco anava perdent per 2-1, Ansu Fati ha entrat al minut 69, i el Mònaco ha marcat al 70... i després Ansu Fati ha fet el tercer gol al minut 72, per tant, afecta Fati a Mònaco.
Doncs mira, pot estar content Luis Enrique que Ansu Fati, en certa manera, ha ajudat a recuperar el lideratge pel PSG, ara lidera el PSG amb 54 punts, i amb aquesta rellisca de l'Ans, el que era fins avui líder, derrota avui amb el Mònaco d'Ansu Fati, 52-2 del líder al Paris Saint-Germain. Ens quedava alguna cosa més de futbol?
Sí, a la segona divisió, perquè avui havia partit de la part alta a les 9 del vespre. Al final, Les Palmes 1, Castelló 1. Però és que Les Palmes ha anat guanyant gairebé tot el partit. El Castelló, amb un home menys, ha empatat al minut 93 i, per tant, es queda amb la primera posició d'aquesta segona divisió amb 49 punts. L'Almeria és segona amb 48, que ha guanyat avui 2-1 a casa contra el Córdoba, però demà juga el Racing contra el Burgos i, si guanyés, es col·locaria amb 50 punts, seria el nou líder amb un més que el Castelló i dos més que l'Almeria.
Molt bé, fem una pausa i de seguida rematem tot gira amb el Marc Andrés i parlant dels Jocs Olímpics d'hivern.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Hi ha hagut un crim i el futur de l'acusat està en mans de nous ciutadans. Carles Porta i Catalunya Ràdio presenten el podcast Crims, el jurat.
Hi havia el grup del sí i els del no. Ens van triar per posar-nos d'acord, saps? I no hi havia manera.
Com se selecciona un jurat popular? Què passa dins d'un tribunal del jurat? Què passa a les deliberacions? Quines dificultats tenen?
En aquesta història, seran els membres del jurat els que hauran de posar llum a la foscor.
Crims, el jurat, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El Club de la Mitjanit, des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam veure, doncs sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Avui t'has plantat a l'estudi de Catalunya Ràdio amb aquesta jaqueta de caçador.
De caçador.
On tens l'escopeta, Joan?
És una mica de caçador de perdius.
Si jo agafés el vestidor de Joan Callarissa, féssim intercanvi, vindríem despullats tots dos. Jo no tindria nassos de portar-me cap peça de roba de les que ell té al seu armari, i ell suposo que per clàssic i avorrit tu tampoc et podries posar cap dels meus jerseis.
Jo, lamentablement, no em podria posar res del teu armari, però perquè tens tan bon tipo que no em cabria res.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Tu i jo fem la mateixa talla.
No, carinyo.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El Loro! Acaba de publicar el llibre Així hem salvat el Barça, una crònica en primera persona dels seus dos mandats al capdavant del club.
Aquests set ciències, aquests mestretites que donen lliçons. Aquí us he de dir que alerta i ben lluny.
Aquest dilluns, Joan Laporta, al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. El món es mou, no s'atura i així sona.
Mapamundi. Històries globals que defineixen el segle XXI. Mapamundi.
El podcast de la secció d'Internacional i els corresponsals de 3CAT Info.
Donald Trump està capgirant l'ordre vigent des de la Segona Guerra Mundial. Trenca aliances, amenaça, menysprea. Estan perdent els Estats Units la capacitat de convèncer i fascinar? Es desamericanitza el món per voluntat o a la força? En aquest Mapamundi parlem de desamericanització.
Mapamundi, amb Cèlia Cernadas.
Ja disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
També disponible a la plataforma 3CAT.
Tot gira. Des del 2004, la força dels 20 anys. Els Jocs d'hivern de Milà, Cortina d'Ampezzo, el Tot Gira.
Oh,
Courant puts it down over the final jump, flies 40 meters. Can Lindsey Vonn do it?
Sis minuts i mig i tancarem el Tot Gira d'avui, que començàvem a les 4 de la tarda, 8 hores de Tot Gira, on hem explicat moltíssimes coses. Recordeu la victòria de l'Osasuna davant del Madrid 2-1. Si demà el Barça guanya el Llevant, serà líder de nou i en solitari. Ha perdut l'Espanyol davant l'Atlètic de Madrid 4-2. Ha perdut el Barça de bàsquet 67-70. Ara ho diem bé. 67-70. I demà Baskonia jugarà la final contra un Madrid que semblava eliminat i, en canvi, ha ressuscitat, ha pogut capgirar un partit que li era advers i ha acabat guanyant 106-108 davant del València, que es queda sense la seva final, i Xavi Pascual també es queda sense la seva final en la seva segona etapa. Però avui el Tot Gira l'hem obert a les 4 de la tarda entrevistant el gran protagonista del dia a l'esport català, Oriol Cardona. Una altra medalla. Medalla de bronze a la prova dels relleus mixtos, fent parella amb la granadina Ana Alonso. Una medalla que ha aconseguit 48 hores després de guanyar l'or, de penjar-se l'or en la prova sprint. Ja forma part de la història dels Jocs Olímpics, perquè són molt poquets els catalans. Marc Andrés, què tal? Bona nit.
Bona nit.
En comptava abans, deies
que eren 6. Els Jocs Olímpics d'hivern mai ningú havia aconseguit, mai cap català ho havia aconseguit, això de guanyar dues medalles en uns mateixos Jocs Olímpics. I amb ell, doncs, ara són 7, no? El repassàvem, eren Mireia Belmonte, Saúl Cravioto, Andrea Fuentes, Gemma Mangual, Ona Carbonell i Arantxa Sánchez-Vicario. Alguns d'aquests, per cert, ho havien aconseguit dues vegades, però, evidentment, només compten com una persona. Però és això, Oriol Cardona, que amb el que ha fet avui, a nivell de resultats, doncs, ja es pot dir que és el millor esportista català dels Jocs Olímpics d'hivern, perquè el que ha aconseguit no ho ha aconseguit ningú, i tu ho has dit al principi, han passat moltes coses al Tot Gira d'avui, però el gran titular és per Oriol Cardona, sí, que ha aconseguit aquesta medalla de bronze, recordem-ho, a la prova de relleus mixtos, i recordem-ho també, ho ha aconseguit juntament amb Ana Alonso, la granadina, que a la sintonia d'inici d'aquests jocs sempre sona el nom de Lindsey Vonn. Clar, va copsar molts titulars, Lindsey Vonn, competint amb aquest lligament encreuat trencat, se la juga, doncs Ana Alonso també ho ha fet i a més ha ajudat o ha col·laborat en aconseguir una medalla amb Oriol Cardona.
Avui ha patit aquesta parella formada per l'Ana Alonso i l'Oriol Cardona perquè, recordeu, Ana Alonso, si no heu vist la prova, hi ha hagut un moment que l'han penalitzat per passar-se en la zona, diguem-ne, de transició, on han de fer, o en algun cas, doncs, col·locar-se els esquís, en d'altres casos, treure els esquís, ha passat de la ratlla i això li ha suposat una sanció.
Aquí el que havia de fer era posar-se el que s'anomena les pells per acabar de donar el relleu a Oriol Cardona.
Però la sanció finalment ha estat de 3 segons, hauria pogut ser superior, ha estat de 3 segons i això ha permès que mantinguessin la medalla de bronze a la tercera posició. Bé, demà això s'acaba. Demà s'acaben aquests Jocs d'hivern amb una cerimònia que es farà, compte, no es farà a Milà,
no.
Es farà a Verona.
Es farà a Verona, és una cerimònia que es farà, com diem, en aquesta ciutat italiana. A 2:15 del vespre comença aquesta cerimònia de clausura que, doncs, alguns detalls se n'han pogut saber, no molts. És una cerimònia que farà honor a Itàlia, farà honor al país, a la cultura artística, però, evidentment, les sorpreses se les està reservant el comitè organitzador i recordem, evidentment, que aquests jocs, per tant, acabaran demà a Verona i ja encetarà el nou cicle olímpic que acabarà amb els Jocs Olímpics d'hivern del 2030 que celebraran els Alps francesos.
Coses que encara han de passar demà. Per exemple, una final de Halfpipe que s'havia de fer avui, però per inclemències del temps, passa demà.
Sí, no sé si recordes quan vam parlar de la Caral Castellet que li va costar perquè les condicions climatològiques tampoc eren molt bones i nevava. Doncs bé, en aquest cas Halfpipe, però per esquiadores, doncs t'ha hagut de suspendre i fer-se demà, perquè això, perquè està nevant tant a la pista que no podien les esquiadores fer els seus trucs amb seguretat.
També tindrem final de curling.
Sí, femení, en femení, aquest cas. La masculina s'ha fet avui.
Tindrem també medalles per repartir amb bobsleigh, amb esquí de fons i també amb hoquei gel, al final de l'hoquei gel.
Sí, l'any passat, la setmana passada estrenàvem aquest Made in America, doncs mira, aquest hoquei gel, que és una final entre Estats Units i Canadà, una grandíssima rivalitat. A mi personalment, doncs, és un partit que em fascina perquè les estrelles de la NHL han viatjat cap a Milà Cortina d'Ampezzo, per tant, aquest serà un absolut partidat.
El Dream
partidat.
Team de l'hoquei gel nord-americà hi serà demà,
Sí, els millors jugadors, més enllà de lesions i aquestes coses, doncs els millors equips hi seran, i a més els dos equips, les dues seleccions, amb ganes de medalla, perquè als Jocs Olímpics del 2022 ni Canadà ni Estats Units van aconseguir medalla, és a dir, ni or, ni plata, ni bronze. Es van quedar fora del podi i, per tant, aquesta vegada tenen ganes d'aconseguir-ho. Bé, sí que és veritat que ara que hem dit això de les estrelles, hi ha el dubte que, si no, l'Alfons Gorina em mata, que ell és molt fan. Sidney Crosby, que és una de les grans estrelles de Canadà, no ha jugat les semifinals, no les va jugar per una lesió. Veurem si força per estar a la final, però bé, serà un partidàs igualment amb les millors estrelles del món.
I demà ja no veurem a Clevo, el gran heroi d'aquests Jocs Olímpics de Milà Cortina d'Ampezzo, que recordeu, avui ha aconseguit el seu 11è or a la seva carrera, eh? En total, en aquests Jocs d'hivern, ha guanyat
6 de 6 a Milà Cortina d'Ampezzo. Són 11 ors en total a la seva carrera en uns Jocs Olímpics d'hivern, i això ja el fa ser el segon esportista amb més ors de la història. I no parlo només d'hivern, sinó també d'estiu. Ara està ell amb 11 i Michael Phelps, que és veritat que en té 23, i per tant està molt i molt lluny. Per això Clevo ara mateix és el segon i, sense cap mena de dubte, el millor esportista d'hivern de tots els temps.
Que demà tenim una final d'esquí de fons, són els 50 quilòmetres, però en aquest cas en categoria femenina, per tant Clevo ja
no,
ha plegat.
No pot més.
Clevo ha plegat, avui ha fet el seu últim or, 11 a la seva carrera esportista amb més medalles de la història dels Jocs Olímpics d'hivern. Bé, ho deixarem aquí, gràcies Marc.
Bona nit.
Demà més Tot Gira. Ens hi posarem quan acabi la TDT. Que vagi bé.
Tornem a girar demà a 8:15, després de la TDT del Barça a Llevant.
Amb el primer so de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.